Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
L'educador ha de ser un enamorat de la vida? Eva Bach, pedagoga i escriptora, defensa que l'amor a la vida ha de ser el gran motor de la vida i de l'educació.
És imprescindible que pares, mares i mestres estiguem enamorats de la vida. Per una raó, només cal veure el propòsit de la infància i de l'adolescència per veure que això és així de necessari. La infància és l'etapa de descobrir la vida, el món, i de meravellar-se. I l'adolescència és l'etapa de descobrir-se també un mateix i d'enamorar-se, de descobrir l'altre també. Pot educar algú que s'ha desencantat del món i s'ha desenamorat de la vida? Doncs jo diria que no és prou apte.
L'especialista en educació de les emocions, Eva Bach, parla que hi ha dos cares de la realitat.
I hem de procurar veure-les totes dues. Hi ha un món on passen coses que, això que dius, que ens deceben, que ens desanimen, que ens treuen esperança, però hi ha un altre món on passen coses maques, coses boniques i coses que valen la pena. Les hem de poder veure totes dues i treballar decididament, fermament, per aquest altre món on passen coses bones. És a dir, fer que passin, també. Nosaltres fer que passin, contribuir a que augmentin les coses bones.
La clau, segons la terapeuta familiar Eva Bach, és la nostra mirada sobre la realitat. En el seu darrer llibre, Educar per estimar la vida, de Plataforma Actual, explica que les mares s'han de donar llum i donar llum.
Després tenim llum per donar-los llum, tenim llum per encendre la seva llum de dins, tenim llum per il·luminar la casa de dins dels nens i nenes, la interioritat, el seu món interior, i per il·luminar, jo dic, il·luminar les meravelles internes, que són les del nen o nena, els seus potencials, tot els seus tresors, i il·luminar també les meravelles externes, les de la humanitat, les de la vida.
I és que no podem separar la nostra vida de la nostra manera d'educar.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. De dilluns a divendres a les 5 de la tarda, Toni Guerrero presenta Estem amb tu. Passa les tardes en la millor companyia, amb l'equip de Toni Guerrero i tot el que tenen preparat perquè cada dia et soni a nou. De dilluns a divendres a les 5 de la tarda, Estem amb tu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
D'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Avui a Paraules d'Amor volem parlar de l'educació infantil, del desenvolupament del petit en una etapa educativa compresa des del naixement fins als 6 anys. Des d'un punt de vista acadèmic, aquest període s'ha dividit en dos cicles, el primer fins als 3 anys i el segon dels 3 als 6 anys. Cadascuna d'aquestes etapes té la seva pròpia raó de ser i els seus propis objectius. Avui els nostres educadors familiars parlaran d'una manera general de la importància d'un dels períodes més importants dels nostres fills, perquè és el moment en què el nen aprèn a relacionar-se amb uns altres nens, a desenvolupar la responsabilitat, la seva autonomia i la importància de respectar les normes, a més també d'assolir una sèrie d'hàbits que forjaran la seva forma de ser. Tot això en un ambient de confiança i estima que li proporcionarà seguretat en si mateix. A través de l'educació infantil, els nens comencen a deixar de costat el seu egocentrisme perquè s'adonen que el món no gira al voltant d'ells i que hi ha altres persones a les quals ha de considerar i respectar. Aprenen a ser més independents i autosuficients perquè no estan els pares en molts moments per ajudar-los i, per tant, no els queda més remei que fer-se càrrec de les seves pròpies cosetes i aprendre a demanar ajuda. Són molts els grans canvis evolutius que desenvolupa el nen durant els seus primers anys de vida. Canvis múltiples, ràpids i generalment successius, en referència a cadascuna de les dimensions innates amb les quals l'ésser humà neix: la psicomotriu, la lingüística, la cognitiva i la social. Deia Maria Montessori, metgessa i educadora italiana, elogiada pels sants pares Pau VI i Benet XVI, que el nen, amb el seu enorme potencial físic i intel·lectual, és un miracle enfront de nosaltres. Aquest fet ha de ser transmès a tots els pares, educadors i persones interessades en nens, perquè l'educació des del començament de la vida podria canviar veritablement el present i futur de la societat. Comencem. El tema musical ABC del Jackson 5, on es parla de les primeres cosetes que aprenem a l'escola, donem pas a la primera part del nostre programa, la tertúlia, amb els nostres professionals de l'educació, que els saludem. Laura Sánchez, bona tarda.
Què tal, Sandra? Bona tarda.
Jaume Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Aureli Villar, bona tarda, Aureli.
Bona tarda.
Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic a control central, el Mario Ramírez, i que us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Dèiem que avui parlaríem d'educació infantil i de la importància que té aquesta etapa en els primers anys de vida del nen pel que fa al seu desenvolupament com a persona. Jo, si em permeteu, diré que aquesta etapa considero que és la més estressant de l'ésser humà.
Pels pares,
sobretot pels pares, però també pels pobrissons, els nens, que són uns canvis tan ràpids. I és un procés evolutiu tan formidable, aprenen a parlar, a caminar, a escoltar, tots són canvis i crec que és una etapa fascinant.
Jo no hi estic d'acord, no? Amb què és una etapa estressant pels pares, potser sí, però pels nens no, perquè ells ho viuen amb una naturalitat, en fi, brutal, no? I a més és apassionant, perquè avui no saben caminar i l'endemà ja comencen a fer 4 passos, i és que demà passat en fan ja 10. I
per això tot és molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid.
Sí,
no,
però és preciós, i a més descobreixen tot. En fi, no sé, el sol, la parla. Jo, ara així en plan de broma, doncs me'n recordava, no? El xinès és dificilíssim. Doncs els xinesos aprenen en xinès amb una facilitat com la que nosaltres aprenem català o el que sigui, no? Bueno, bromes a part. Doncs tenen aquesta capacitat d'aprendre d'una manera natural tot, des de saber parlar, des de saber caminar, des de saber que les coses són calentes, són fredes, tot. Però jo diria que ells, jo no els veig estressats.
Clar, jo penso, què ho han pensat? Tot són coses tan ràpides i tan formidables, no, Jaume?
Bé, és que és una progressió, es parteix de zero, evidentment. Bueno, no tant de zero, hi ha una part del programa que està fet i ve donat dels pares, més del que ens pensem a vegades. Però sí que és un moment en què són una autèntica esponja, tenen una capacitat d'aprendre que convé que nosaltres no oblidem que és així, perquè s'ha d'aprofitar. I aprofitar no vol dir precisament estressar-se, sinó que sapiguem, amb ordre, però sense pausa, doncs anar-li donant l'oportunitat de que vagi fent el camí bé, segons el seu ritme, que no és el nostre, és diferent. I aquí és on crec que els pares han d'estar preparats i instruïts per qui ho ha de fer, per tal de que sàpiguen quines són les coses que els hi han de proposar, que els hi han de posar, per tal d'estimular la seva capacitat d'aprendre, que és molta, i aprofitar-ho. Aprofitar-ho perquè hi ha coses que, si no es fan ara, bueno, sempre es dona aquest cas, no? Si no ho fas ara, més endavant costarà més, no? I amb els nanos d'aquesta edat, amb els nens i nenes d'aquesta edat, això és més veritat que mai.
Aureli.
Però jo voldria assenyalar més aviat això últim que has dit, que a vegades els pares no donen tota la importància a l'etapa present i potser es fixen en un futur, l'educació dels fills, ja veurem què passarà i tal, i aleshores pensant que ja en veurem, doncs s'aprofiten que han de fer el que toca ara. I el que toca ara és el que toca, que no és més. Que això va una mica més amb la línia de que deia la Laura, que el nen, doncs, ell és feliç, són els pares que encara veuen més objectius. Si és que ara no toca aquest objectiu, això li tocarà dintre de 5 anys.
Clar, o no
dintre
de 10 anys. Els temps, no?
Per tant, vull dir, això dona molta pau. Però dona molta pau, però alhora també una certa intranquil·litat. I hem d'aprofitar bé, hem d'aprofitar bé allò que sí que cal ara. I ara en parlarem, però, per exemple, ara és l'època dels hàbits. Vull dir que tot el que diguem d'hàbits és el que dic, estem parlant ara de l'etapa primerenca.
Sí, primerenca, dels 0 als 6 anys.
Però quan un comença, primer, què hem de fer, sobretot?
Quins hàbits hem de fomentar?
Sobretot hàbits. I aleshores anirem parlant d'hàbits, no?
Vull dir jo també volia dir que és una etapa, tu deies, Sandra, al començament, que és una etapa de les més importants. Jo diria que, per mi, és la més important. Tot el que treballem, aprenem, i ens formem en aquests 6 anys de vida, ens ho emportem per la resta de la nostra vida.
Et marca per sempre, no, potser?
Exacte, et marca per sempre. I si tots tirem la memòria enrere, doncs ens recordem de tantes i tantes coses de lo viscut en aquesta etapa, potser el any 1, 2 i 3, potser no, però a partir dels 3 anys ja tenim records. I molts són de coses apreses fonamentals per la resta de la nostra vida. I, per tant, els pares hem de ser molt conscients de que no podem desaprofitar aquests 3, 4, 5, 6 anys de la vida dels nostres fills perquè passen volant. Abans de començar el programa estàvem aquí de tatulleta.
Sí.
La vida passa volant, no?
La vida passa volant.
Aprofitem aquests 6 anys perquè són d'una intensitat enorme i d'una importància extrema. I ara parlem d'aquests valors, no?, que hem d'intentar transmetre, no?, ensenyar als nostres fills. Però és una etapa d'experiències i de records vital, vital.
Sí, o sigui, penso que una de les coses, poder, la que dona una satisfacció més gran és l'aprendre coses noves, no?
Sí.
O sigui, el fet de que coses difícils, en el cas de persones doncs, d'una edat més avançada, doncs, l'aprendre una cosa difícil, el dia que aconsegueixes dominar-ho, doncs és fantàstic, és una sensació fantàstica, no? Però per ells poder no són tan difícils, però sí que són moltes coses, no? I és molt bo que aprofitin, aprenguin a disfrutar d'aquestes satisfaccions que és aprendre coses noves, no? O sigui, allò que aquell principi que hem dit moltes vegades parlant de temes d'educació, no? El que pugui fer un fill que no ho faci el pare ni la mare, no? O sigui, aquest hauria de ser una cosa que hauríem de tindre sempre al cap, no? Ho pot fer ja, que ho faci ell, no? I aleshores, doncs, que se'n va donant compte de que va sortint-se'n de coses en un principi senzilles i després no tantes. I que el fet de que per la seva edat ja tingui un bagatge de coses que sap fer per si mateix, doncs és motiu de satisfacció. Eh? Inclús de, entre els seus companys, doncs de poder, perquè ja en tenen, de poder ensenyar i ajudar altres persones que sent. O sigui, és pràcticament començar a fer una d'aquelles coses bones que a lo llarg de la vida els ajudaran. A dir, això ho sé fer, i puc ensenyar-ho a altres, o puc ajudar a que altres ho aprenguin, no? Això ja marca una mica una dinàmica que a lo llarg de la vida ens ajudarà molt i ens portarà per un camí que és molt, molt bo i interessant.
No, i amb aquesta línia jo que et diria és que els hàbits han de ser això, hàbits, no s'han de raonar, perquè ja començant, perquè el nen és un infant, que la mare li dona el pit, i no li pregunta, a tu què vols avui? No li demana quin menú que vols.
Avui toca
li toca el pit. Bueno, per cert, la llei de la mare s'ha reconegut que és el més sa i el més econòmic, també. Vull dir, això és un afegitó, no? Però vull dir que els hàbits els posen els pares, vull dir. I quan ja va fent una mica més grandet, perquè parlem d'aquesta etapa fins als 6, doncs el nen s'ha d'acostumar a menjar d'allò que li posen a casa. No s'ha de raonar perquè has de menjar hidrat de carbó, res, això. S'ha de menjar de tot. Perquè en el futur no hauria de menjar la carta, no. S'ha d'acostumar a menjar de tot. I, per tant, els pares han de saber... Home, es poden assabentar a través del metge. Escolta, què li sembla? Sempre està bé tenir informació. Doncs mira, doncs fer un menjar equilibrats, però que mengin de tot. Perquè si no acabaran menjant allò que més els agrada. I potser no és bo. Per exemple. O hàbits, per exemple, el tema del son. Pues han de dormir les hores que han de dormir, no? Depèn. Hi ha un moment que hi ha unes edats que diuen, pues mira, quan és un infant està tot el dia dormint. Després ja són 10 hores, després potser ja 9 ja està bé. Bueno, fer el migdia de cada dia un temps. Però tot això, ja el mateix pediatre ja li dona un criteri, no? Però respectar la son. Vull dir que ha de dormir aquestes hores, punto.
Hem de pautar unes hores. Això és molt important, eh? És més important del que ens pensem, perquè a les escoles les mestres i els mestres diuen arriben els nens cansats
és veritat, amb son,
s'adormen a les classes, sí. Les primeres classes sobretot. Arriben amb les lleganyes als ulls, sí. I no s'aguanten drets. Per què? Perquè els seus pares, i no és culpa dels nens, els pares els han tingut allà fins a les 10 i mitja o les 11, perquè el nen ha rondinat, perquè està més còmode i divertit aixecat doncs, amb els pares i jugant,
sí, o perquè heu dibuixet,
veient no sé què, o el que sigui. I els pares doncs, no tenen la prudència de dir no, et toquen a dormir, són les 8 i mitja, tens una edat en què a les 8 i mitja es va dormir... I posem-s'hi, no deixem que el nen se'n surti amb la seva. Home, algun dia excepcionalment tots ho hem fet, no? Però excepcionalment la rutina de l'hora d'anar a dormir és tan important com totes les altres rutines. I aquí no ens hem de deixar guanyar perquè doncs, el nen és tan mono...
Sí, perquè afluixem,
el tan poc,
no?
El veiem tan poc... I diem, clar, ai, pobret. Doncs arriba abans i el veuràs abans, no? Llavors, bueno, doncs, és que si no, no s'aguanten de peu l'endemà.
De tota manera, Laura, penso que hi haurà alguns pares, potser, que estaran dient sí, em sembla fantàstic això que està dient la Laura, però què més voldria jo? Perquè també hi ha molts pares i mares que arriben a la feina mig adormits, perquè la criatura... sí que poder li convé dormir unes hores, però unes hores que no són el moment que els pares tenen determinat dormir, que és a la nit. Hi ha criatures que durant la nit els sembla que això és el moment de viure i de disfrutar de la vida, no? I inclús alguns estan tan contents que ploren, que és el que saben fer. Com que encara no han après a cantar, es dediquen a plorar. I llavors els hi estan donant la tabarra tota la nit, eh? He conegut alguna família que hagués sigut més numerosa i no ho ha sigut perquè els hi ha tocat un d'aquests angelets que durant mesos i mesos doncs dormen a l'hora que no toca i estan desperts a l'hora que tampoc toca. O sigui que, evidentment, nosaltres hem de tindre clar quin és el nostre paper i el que hem d'intentar que facin. Però tampoc ens fem la il·lusió de que això sempre serà així.
Doncs mira, ja que toques el tema, t'explicaré que a casa meva un dels meus fills era així. I al cap de dos mesos de no clocar l'ull, els pares, el nen tampoc, vam dir prou. Prou. I jo ara
I
diré una
fer?
Cosa...
Fer,
ara diré una cosa que algú s'estirarà els cabells, però la diré.
A veure. Val?
També he de dir que es va acabar la història, eh? El que passa que hi ha pares que no s'atreviran a fer-ho. El vam posar a l'altra punta de la casa, vam tancar les portes i vam deixar que plorés. Va
Això és el mètode nits,
sí.
Estivint,
va estar
no?
dos nits plorant una bona estona.
Perquè els deixes
estona.
plorar i després sí. descansarà.
Va plorar 20 minuts, mitja hora, però al cap de mitja hora d'agotament es va... I no tenia res, o ja no tenia febre, ja havia dinat, vull dir, s'ha de mirar que no tingui res ni que vagi brut. Però un cop això, i en dos o tres dies es va acabar la història, eh? Bueno... Si ho sabeu fer i teniu la valentia de sentir mitja hora plorar un nen...
Però això és dur, Laura? No tothom ho aguanta, això. Precisament per això, perquè afluixem i diem, bueno, va, vine al meu llit...
Bueno, és que...
No, i a vegades...
La solució és potser una de les que hi ha. Sí. Altres persones fan un altre sistema. Jo, que facin el que vulguin. Jo dic el que a mi m'ha funcionat. Però és que és el mateix com el que deia l'Aureli. Del menjar, és que no m'agrada, és que no em vull, és que no... Ho sento, toca.
Menys, no, però això, ara que has dit, per exemple, dormir al llit. Però a vegades és que això és culpa dels pares.
Clar, és culpa
perquè
dels pares.
Perquè estàs provocant que clar, els agrada. Perquè, mira, estem més acompanyats, eh? Els estan dient, ai, que maco, els agrada. Per tant... Doncs, quan més... Exactament el que ha dit la Laura, possiblement cada família ho farà de forma molt diferent. Potser no ho farà exactament igual. Però que sí que el criteri és que els hàbits els ha de posar els pares. I aquest nen a dormir, on? Al seu bressol?
Les normes,
al seu bressol i a dormir allà. I el deixem allà i sabem que allà no li farà mal dormir allà. No li farà mal. Potser un dia doncs, li agradarien al llit dels pares. No. I si no, i passa això amb tot, eh? Per exemple, el tema, doncs, no sé, d'higiene...
tema d'ordre, de les cosetes, no? Que de vegades els pares recollint tot el que...
Ara hem començat pels molt petits, però quan ja el nen ja va, doncs... Fa primer, de primària, per alguna manera, ja té 6 anys o 5 anys, doncs, va, i abans, no?, i abans de 5 anys, els 4, doncs, si ha jugat amb un puzzle, doncs, els pot recollir i deixar... És molt important, de vegades, no demanar miracles, eh? Perquè, de vegades, perquè una cosa estigui ordenada... s'ha de concretar molt bé. El lloc de deixar-les és aquí, eh? I, clar, dius, has de deixar-ho, has d'endreçar les coses, però si no expliques on te'n l'han de deixar. Vull dir, hem de perdre una mica de temps i s'ha d'explicar molt bé.
I això
serveix no només amb els pares, també serveix amb els professors, que els professors, quan volen aconseguir un objectiu amb nens petits, han d'explicar molt bé. Això vol dir aquí. No així, no, així. I aleshores, quan ho entenen i fan així amb el cap dient així, vol dir que el nen podré ho farà o no ho farà, però és més probable que ho faci. Per tant, la idea és, els hàbits els proposem nosaltres i els seguim nosaltres. I, doncs, a vegades, doncs, dius, que bé que ho has fet. I aleshores, el que estem motivant nosaltres. No hem d'esperar. És que aquest nen ens ha sortit un nen que li agrada molt menjar no sé què. Aquest nen no li agrada dormir amb el seu llitet, amb la sol. Li agrada dormir amb els pares. Bueno, li agrada. No l'hauria d'agradar. I si li agrada, doncs no el portarem aquí. Bueno, jo crec que el criteri ha quedat clar, no?
Sí. I després, home, també ens hem de fixar una mica en la quantitat de coses que sap gestionar. Perquè no tots els nens i nenes tenen la mateixa capacitat de gestionar el número de joguets amb els que fan servir, no? Aleshores, si un 8 coses són masses per ell, doncs hem de procurar que encara que conservi les 8, però que n'hi hagi 3 o 4 que estiguin normalment guardades per un altre semestre o per un moment més endavant, perquè ha de ser capaç de mantindre ordenades les coses amb les quals haurà de jugar, no?
I que Amb això, també, una cosa que jo he viscut, quan estava amb el temps de l'ensenyament, que vaig tenir l'oportunitat de visitar molts parvularis i, bueno, el món de l'infant. Doncs recordo de que hi havia diferència als nens d'un parvulari als d'un altre. Avui seria centre d'educació infantil.
En quin sentit, diferències?
Diferències, i, bueno, i els professors doncs m'ho comentaven, mira, els que venen de tal parvulari és que no saben seure, perquè és que no, els que no estan, no saben, és que no estan, estan asseguts, però s'aixequen i tal. En canvi, aquells del parvulari, no sé, estan asseguts i quan el professor es nota. Això, dius, i això a cuento de què ve? Vol dir que aquests hàbits es fomenten. I si no fomentes l'hàbit, no se sap per què, bueno, sí, per naturalesa l'home tendeix a lo contrari, al vici. I aleshores, quan un agafa el vici de lo contrari, primer s'ha de desfer el vici. I després, partir de zero, per fomentar l'hàbit.
I costa més, potser, costa més. No, Aureli?
Per tant, és que per què estem insistint molt en aquest tema? Perquè del que estem parlant és que ara, en aquest període, ara no estem formant, estem educant. Educar és fomentar hàbits. Formant és comptar amb la llibertat. Això ja en parlarem, de la formació. Un altre programa hem fet aquí, no? I com que hem de fomentar hàbits, si no els fomentes, per si mateix el nen el que agafa és el vici contrari, el desordre, per exemple. Perquè tu has dit, el Jaume parlava de l'ordre. Pues el nano que no... la nena que no agafa l'hàbit de deixar les coses adreçades, el que sigui, doncs ja agafa l'hàbit, doncs, ja el té. I aleshores, primer, fins que no tornis a començar, és molt, no? Per això que deia dels parvularis és perquè a mi em va fer reflexionar, és dir, com és possible que un nen, perquè estigui, que li hagi influït tant? És que, clar, si ningú li havia dit que havia d'estar assegut fins que el professor... Doncs ningú li havia dit, doncs ell per ell tota la vida... Doncs fa el que fa.
I en canvi altres... Això,
I per què? Doncs no ara teniu que llegir... I tots estaven allà, els d'algun parvulari, tranquils, fent dibuixos, pintant, sense aixecar-se, perquè sabien que el professor els havia dit que quan acabessin això haurien de presentar una feina. I els altres no, estaven donant volta i contra... No, el lloc. Això a mi m'ha fet pensar, i penso que ho vull transmetre, aquesta experiència.
Això de l'ordre em feia pensar que a vegades quan parlem d'endreçar, d'ordre, és algo com, buf, farragós, no?
Avorrit.
Quin rotllo recollir. Però és que si els pares ho convertim en algo divertit, doncs, endreçar pot ser un joc més. I poses una cançó, i cantes, i el pare i la mare també recullen amb ells primer. No? I recollim, t'inventes una cançó, el que sigui, fas una mica del pallasso i tal, i recollim entre tots. I el nen s'acostuma d'una manera, doncs, bueno, com qui no vol la cosa,
sí, més lúdica,
ja sap,
no?
és que després de jugar doncs, s'endreça els joguets perquè l'endemà ho trobarem tot ben posadet, en el lloc de sempre. Uh-huh. I saben que quan doncs, es posen el pijama, doncs, no sé, 4 o 5 anys, ja doncs, les sabatilles ben posades, la bata va penjada aquí, la motxilla del col·le va penjada allà o va posada no sé quin lloc, que sempre és el mateix... Intentem que sempre sigui els mateixos llocs, perquè si no ja pues, cada un pues, fa el que vol i és quan hem provocat l'ordre. O, no sé, els joguets, els contes... Cada cosa va al seu lloc. I això no té per què ser avorrit, ni un rotllo, ni el que sigui. I a més facilita que l'endemà trobem les coses al mateix lloc. O sigui, depèn de com ho enfoquem els pares, pot ser una activitat... Pues que sigui, buf, recollir, no? I tothom s'escaqueja, pum, 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 ai, no, jo... O s'entreté un i sempre acaba recollint el mateix, no? I pensava, doncs mira, una cosa que... Home, amb 2 anys potser no, però amb 4 anys, inclús jo et diria una mica abans, ja poden començar a col·locar les coses al rentaplats si tenim rentaplats. I saben ja que hi ha a dalt, a baix, al fons, els plats grans, els plats petits, els coberts que van aquí, els coberts que van allà, els vasos... O sigui, posar i treure, i recollint allò, i
fer-los fer
5
coses.
Anys, no sé, fer-se el llit, ja sé que el faran malament, però el poden començar a fer a unes edats molt, molt, molt aviat.
I pel que fa a fomentar la seva autosuficiència, la seva autonomia, és a dir, que es vesteixin solets, que poquet a poquet...
És el que deia abans el Jaume, això, quan abans
fer,
millor.
Clar, perquè tendim els pares de vegades a sobreprotegir-los i no, anar nosaltres a buscar l'armari, les cosetes, a vestir-los nosaltres. Llavors,
és que
això...
hi han coses que requereixen...
Clar, ells també han... No?
Hi han coses que penso que requereixen una preparació remota. O sigui, a les 7:30 del matí no és el millor moment per decidir si es posarà això que tu li has dit que es posi o el que ha pensat que era genial per posar-se avui, en el dia d'avui, no? Això més val que ja estigui clar abans d'anar-se'n a dormir. Perquè sinó els nervis que tenim en el moment en què ja anem amb el temps just i que volem fer les coses i tal. Si en aquell moment ell, que no és conscient del quadre horari, doncs comença a plantejar-se la vida, no? Bueno, ja començarem...
Crisis.
Sí, ja comencem amb un nivell de nervis. I això dels nervis no és només que ens compliquin la vida o ens la facin menys agradable, és que, a més, es transmet, no? Es transmet. O sigui, llavors, moltes vegades pensem, home, com és possible que la canalla avui dia estigui tan excitada, no? Bueno, doncs perquè és un reflex, a vegades, d'aquestes coses, no? T'hi pots trobar... Mira, totes les coses que poden passar, o quasi totes, en un moment o altre passen. Llavors, és tasca nostra, perquè som més grans que ells, per una qüestió que ja es veu que és clar, està clara, no? Som més grans sempre els pares i les mares que els fills, doncs tenim el deure de preveure les coses, i que quan ens passa una cosa que ens ha portat a una situació d'aquelles que nosaltres no voldríem que passessin, doncs hem de procurar que no ens passin més vegades, no? Hi ha els genèrics que també agobien molt, o sigui, ordenar. Ordenar amb genèric és un rotllo patatero, eh? És una cosa que quan ja ho has repetit moltes vegades, doncs ja només parlar-ne ja et posa, eh? Com fer els deures, no? Fer els deures així amb genèric, ostres, una altra vegada els deures, no? Bueno, doncs, home, s'ha d'anar a l'aplicació concreta. O sigui, no és ordenar la casa, eh? És que això que has fet servir ara, que és una cosa, torni al lloc a on estava, eh? Això no és ordenar, això és recollir aquella cosa concretament, no? I, clar, si anem recollint cada cosa, llavors ens estem ordenant, eh? A vegades és el plantejament una mica massa genèric, és el mateix que quan parlem amb els fills, heu de fer no sé què, no? L'heu de fer, en general,
no vol dir res.
Poques vegades ens porta a coses reals i concretes, no? O sigui, escolta'm, tu hauries de... has de fer això, eh? I llavors això ja està clar.
Això està... Però això del vestir que preguntaves també és una cosa progressiva. És diferent posar-se un pantaló de xandall que no té ni botons ni cremalleres a posar-se uns mitjons o cordar-se unes sabates. Unes sabates amb 5 anys ja se les poden començar a prendre com es fa el nus, però clar, si tu l'ensenyes a un nen de 3 anys a fer-se el nus, no té capacitat. Però és una cosa progressiva. Primer s'aprenen a posar un jersei, i després a cordar-se els botons, i això es veu a vegades a l'escola, són capaços de fer, de posar-se el davantal i guardar-se 5 botons, eh? I, en canvi, a casa, ai, no ho saben fer. Bueno, doncs és el moment de fer alguna tutoria o de preguntar, no?, a la porta de l'escola amb la professora o qui sigui el responsable que els conegui.
I de vegades ens prenen el número a casa.
Exacte.
Perquè a l'escola et diu el mestre, no, si aquí ho treballem.
Exacte.
i aquí estem fent pràctiques
de cordar
la sabata. I ho fa
sol, i se'n va al lavabo sol, i a casa no, a casa necessiten de l'ajuda, no?
Aureli. Amb això que també estem incidint molt en el que hem d'incidir, que són els hàbits. Però jo faria un paral·lelisme amb els hàbits dels pares, en el sentit... No estic parlant d'exemplaritat, no. Va per una altra banda. Que els pares hem d'exercir de pares i, clar, el nen intueix qui té davant. Si el pare, quan el nen és molt petit, no fa de pare, o la mare no fa de mare... Quan dic pare, dic mare, eh? Aquí, doncs, pares no fan de pares i no fan de mares. Aleshores, doncs, no tindran el prestigi de pares i mares. I diuen, bueno, jo no, això és teoria, que no és que dius... I moment. Només cal mirar una mica. I veus que de vegades una mare... Ai, fill meu, què vols? No vols això? I aleshores... I això? No, vull allò i tal. I aleshores veus que el nen està decidint. Però està decidint. O sigui, no és que l'estàs dient això o això, i ell tria. No, està decidint una cosa que ni està, ni t'havies plantejat, no? Bueno, això és més comú del que sembla. És tan comú com que ho veus. Només has d'anar a comprar i veus el típic nen que fa senyal a aquest pastís. O diu allò, i la mare, no, que ara això no, perquè tens que berenar, decidir diferent. Això, i si no, comença a plorar. I al final li compren.
Clar, perquè bueno, no plori,
aleshores,
i compres.
Aleshores, això dius, això què té a veure amb què estem parlant? Bueno, és que hem parlat de que les etapes s'han de cobrir. Si ara no hi ha l'hàbit dels pares, he fet un paral·lelisme, de fer de pares, no esperin que quan tingui 14 anys li facin cas, eh? No esperin, hauran perdut el prestigi. Això passa com a professor que el primer dia de classe diu, bueno, jo soc el col·lega, eh? I comença a dir quatre coses allà, i algun, no dic un taco, però quasi, no? No esperin que després, l'endemà, la classe la pugui donar bé, amb normalitat. No la donarà bé. I el tercer dia, possiblement, castigarà, però continuarà sense... ha perdut el prestigi. Per tant, anem amb compte que també nosaltres hem de tenir cura dels hàbits que estem exercint com a pares, Ara, a veure, perquè no sigui, que arriba un moment que el nen digui, no, doncs jo vull dormir amb l'àvia. Doncs vinga, l'habitació de l'àvia. No, que l'àvia no pot ser. Però tindrà, crearà un problema, perquè ha dit l'àvia per dir una cosa, no?
Lo de les rebequeries és un tema a part, també, eh? Entorn als 3 anys hi ha la primera crisi, no?, d'identitat dels nens. A vegades s'avancen una miqueta més, però entorn als 3 anys comencen les rebequeries, no?, a reafirmar la seva pròpia personalitat. Jo sóc una persona diferent al pare i a la mare i a l'àvia i ara us ho faré veure, no?
El meu petit m'ho feia, se'm tirava al carrer a plorar a terra amb 3 anyets perquè potser no li havia comprat el que ell volia. I llavors, plorant, i jo estirant-lo, vinga, vinga.
Segons com els pares gestionin aquestes petites crisis, pues farà que cada vegada siguin més grans i es repeteixin o que s'aturin, bueno, pues en un període més o menys curt o més o menys normal, no? Si en la compra, no?, del supermercat comences a fer això, com que el nen vol la xocolata, com que el nen vol els caramels, com que el nen vol les pipes, i comences a ampliar el carro amb coses que no tenies previstes, perquè el nen es posa tossut i fa la rebequeria, doncs que la faci. Que la faci.
Clar, com podem gestionar això, Laura?
Jo penso que sempre... No, que plori.
Que plori, deixar-lo.
Que plori, que petalegi.
No, al final és no cedir a la sempre seva voluntat.
Exacte, i sempre i quan no falti el respecte als nens aquests que donen patades als turmells dels pares o jo què sé, s'enfada amb la que està allà cobrant, no sé. Sempre que no es falti el respecte, el nen que faci allà una petita escena...
Que monti
escena,
el xou, que monti,
escolta,
no?
Escolta, no passa res i, a més, doncs tu intentant mantenir la serenitat, perquè, clar, si el pare es posa tan nerviós que perd els nervis, doncs clar, llavors ja has perdut, ja és el que he dit, has perdut l'autoritat, has perdut el respecte,
has perdut els papers.
No, jo, abans havia dit una cosa que és molt interessant i, per tant, convé tornar-la a dir d'altra manera, d'un altre vessant, Em sembla que deies tu i el Jaume, no?, quan parlaves de anem de sobreprotegir els fills, no? Clar, això té una implicació en què l'educació, que després s'ha de transformar en formació, formació vol dir que lliurement, lliurement acceptin valors i tal. Mm. Bueno, doncs per clar, per formar un fill has de fomentar un ambient d'exigència. Aleshores, què passa actualment? Passa de que avui dia els joves, fins i tot, tenen uns... Bueno, molts tenen molts estudis i tenen un màster, no sé què, però en canvi, possiblement, aquesta sobreprotecció que els donen els pares fa que els triguin més temps a madurar. Que la seva responsabilitat, aquesta capacitat de compromís, aquesta capacitat de sortir de si mateix i donar-se les altres, Bueno, per això jo estava dient, al començament, dic, bueno, és importantíssima aquesta etapa, perquè ara hem de fer el que toca. Perquè si no fem el que ara toca, després, doncs tindrem problemes. I sobreprotegir, jo donaria un criteri. Bueno, ara només ha assenyalat el problema. Solució, que em sembla que gairebé l'havíeu dit abans, no? Però jo donaria un criteri molt simple. Que s'acostumin a fer el que poden fer els fills sols que no facin els pares. Com a objectiu tendència. Hi haurà alguna cosa que sempre tindrem dubte. Això ho poden fer ells? Es poden cordar les sabates? Jo no dic que... No estic parlant d'edats, Es poden cordar les sabates? Se les cordin. Es poden posar la camisa? Se la posin. Poden ajudar no sé què? Que ajudin. No, bueno, el que puguin fer sols... que no ho facin que els pares.
Hi ha unes senyals que potser no tenen una importància enorme, però que ens diuen si allò s'està fent bé o no s'està fent bé. Hi ha gent que parla amb la canalla petita amb un idioma d'aquells estranys. Que no,
quin idioma, Jaume, quin?
Signes guturals, coses... No? Com si fossin rarets, no?
Rarets,
dius,
sí.
Home, és normal que després la criatura parli malament o se li posi la cara d'estranya, no? O sigui, a veure, s'ha de parlar normal. Se'ls ha de parlar amb el mateix idioma amb el que seguirem parlant després. El fet de que siguin petits no vol dir que... O sigui, fem el ridícul com quan anem a un país en el que coneixem molt poc l'idioma i ens sembla que cridant més ens entendran, no?
O vocalitzant doncs... més,
exacte,
no?
Exacte, no, és que no, és que és un
que
altre idioma.
No saps anglès.
Exacte, és que no saps anglès i per tant no és difícil que t'entenguin, no? Aleshores, amb la canalla, a vegades es fan aquestes coses, no? Es parla amb més coneixement, si és que es pot dir coneixement, els que els hi fan discursos als gossos, no? Que no pas amb la canalla. Mm. També és penso, molt bo, doncs, que ens acostumem a fer les coses raonades, a raonar amb ells, no? A dir, escolta'm, hauries de fer això perquè no sé què, no sé quantos. Raonar no vol dir que estem fent una votació a veure si ho farem així o d'aquella altra manera. Raonar, quan la criatura és petita, és explicar-li el per què es farà aquella cosa d'aquella manera. No que estem esperant saber com la farem. Ja sabem com l'hem de fer, i s'ha de fer d'aquesta manera, però que es vagi introduint el raonament perquè tot aquest mecanisme és més important per ells i per la seva educació de lo que sembla, no?
Estimules la seva capacitat cognitiva, també, exacte, no? El vas estimulant poquet a poquet, raonant.
Sí. Laura. Sí, jo no volia deixar de fer referència a el que ha dit abans l'Aureli de la valentia. No sé què has dit que m'ha fet recordar. Que és un valor molt important. Que hi ha gent, sobre protecció que parlaves, no? Hi ha molts pares que tenen tanta por que els hi passin coses que no els hi permeten fer res. Doncs miri, senyor o senyora, que es cansi, no passa res. Que es faci de tant en tant alguna rascada i li surtin tres gotes de sang, no passa res. No li traiem les rodetes de la bicicleta perquè si cau, doncs esclar que caurà. Però és que ha de caure per aprendre a dominar l'equilibri, per aprendre a dominar les distàncies, a velocitat, home, amb la prudència de no tirar-lo muntanya avall, no? Però que es treguin les rodetes de la bicicleta quan abans, perquè tenen l'etapa de l'equilibri, als 4-5 anys, genial, no? Que surtin a baix a comprar el pa, els hi dones un euro i que baixen a comprar sols, un nen de 6 anys pot baixar a baix a comprar el pa a la botiga que ja et coneixen. Coses que dius, que siguin valents, que reforçar aquesta autoestima de tu pots, fes-ho, intenta-ho, salta més alt, corre més de pressa, que s'entrebanquen, doncs que s'entrebanquin, ja els recollirem, els hi posarem una tirita, una mica de macromina, però no, que no agafi fred, no, que no corri, que caurà, no, que... Estan allà constrenyits.
Permetem-los,
i a més tenen una etapa boníssima de sortir al parc, de baixar per tobogans, de sortir al carrer, a la naturalesa, doncs a pujar, bueno, deixeu-me deixis, no? A pujar els arbres. Qui no ha pujat un arbre siguent un nen? Doncs que pugin, i que vagin, i que corrin, i que saltin. Perquè aprendran moltes més coses que si els tenim allà a caseta, que no agafin fred i que no es facin mal. Bueno, es pot sortir al carrer, és que han de sortir al carrer i baixar tobogans, ja et torno a repetir, i fer mil experiments, i embrutir-se amb la sorra, i fer pastetes, i fer, no sé, portem-los a la platja, portem-los a fer coses que gaudeixin i que aprenguin.
Hi ha pares i mares, penso, que s'entesten molt a treure totes les pedres del camí,
clar,
no? És a dir, a veure, els camins hi hauran pedres sempre. En tot cas, hem de mirar de treure aquelles que ells no podran superar, si podem. Però que hi hagin pedres, perquè pedres n'hi hauran sempre. I llavors els inconvenients els ajudaran, doncs, a donar-se en compte i a trobar la manera de vèncer-los. Perquè fer el contrari és deixar-los en molt mala situació a la vida.
És que seran uns perucs.
Això és un amor malentès que porta a voler que els nostres fills no els hi passi res dolent. Ja ho sabem, que no ens agrada que els hi passin coses dolentes, però els hi han de passar coses. Els hi han de passar coses, perquè si no, clar, ens trobem amb aquelles adolescències que als 30 anys encara estan a mig fer, no? I quan als 30 anys estan a mig fer, en molts casos, és que es queden sense coure, O sigui, es queden així ja. I, home, és una llàstima que ens trobem, doncs, amb gent que ja tindria que haver passat les proves normals aquesta vida i que això, doncs, els faculten, doncs, per poder anar pel món i que no, i que estan molt verds i que són molt tous.
Se'ns ha acabat el temps, Aureli.
Hi haurà més dies.
Teníem més coses a dir, però bé, tenim més dies. En tot cas, us agraeixo molt les vostres aportacions i us acomiado fins la propera setmana. Gràcies.
Moltes gràcies.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella. Gone, but we keep on going on.
Cançó School Days, que significa dies d'escola, del cantant nord-americà de gospel i soul, Al Green, encarem la darrera part del programa d'avui. L'educació infantil en aquesta edat tan primerenca és voluntària al nostre país, però malgrat això, la taxa d'escolarització abans de començar l'ensenyament obligatori és gairebé del 100%, segons les últimes dades del Sistema Estatal d'Indicadors de l'Educació. Aquesta xifra situa el nostre país entre els tres primers països europeus amb major participació d'alumnes en aquesta etapa. Per parlar sobre l'educació infantil, tenim avui a l'altra banda del telèfon a la Montserrat Font. Casada i mare de 6 fills amb edats que van dels 11 als 25 anys, la Montserrat és llicenciada en dret i màster en matrimoni i família, la seva gran passió. Actualment, la Montserrat Font és coordinadora de famílies del Centre d'Educació Infantil Avantis de l'Hospitalet de Llobregat. Montse, bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Dèiem que la taxa d'escolarització infantil avui dia és alta, però precisament llegíem aquest cap de setmana al diari que sembla que la criança a casa, dels 0 als 3 anys, guanya cada vegada més adeptes vers l'escolarització a l'escola, a la llar d'infants. Què en penses? Hi ha gent que pensa que els parvularis, el jardí d'infància, és una necessitat més creada pels pares que pels fills. Què n'opines?
Bé, la taxa d'escolarització del quasi bé del 100% sí que és cert que és a partir dels 3 anys, dels 3 als 6 anys. Uh-huh. La primera franja, o sigui, el primer cicle d'educació infantil, uh-huh. Sí que és, bueno, des del meu punt de vista, és innegable que la relació que s'estableix entre el nadó i la mare, uh-huh. la mare perquè és potser la que té un contacte més directe, o el pare també, és molt important, o sigui, és molt important en quant a que estableix unes connexions emocionals amb el nen que després ajudaran també a enfrontar-se a altres situacions quan sigui més gran, d'angoixa, de qualsevol àmbit, d'altre àmbit, no? Uh-huh. Aquest contacte amb la mare visual, carícies, gronxar, contes, és molt important i crec que tots estem d'acord. Uh-huh. L'únic és que sí que hi ha vegades que els pares, tot i volguent, no poden estar a casa amb el seu nen. Llavors sí que tenen la necessitat de buscar aquella llar d'infants que més s'adecui al que ells entenen per educació dels seus nens, que els doni més seguretat a l'hora de deixar els seus nens les hores que ells necessitin a l'àmbit escolar.
Mm-hmm. O sigui, sí que és cert que de vegades als pares no ens queda més remei, per així dir-ho, no? Tot i que ens agradaria passar més temps amb els nostres petitons,
exacte.
Doncs buscar un centre especialitzat, una llar d'infants, que més s'adecui al que ells consideren que és bo pel seu fill.
Exacte.
També diuen que de vegades entren en desavantatge, no? Els nens que potser es queden a casa amb els avis, perquè sí que hi ha la possibilitat, hi ha pares que deixen els nens amb els avis o amb algú que els pot cuidar i que no portar-los a l'escola. Llavors, hi ha qui diu que potser entren en desavantatge. Tu què en penses?
Al primer cicle.
Al primer cicle, exacte, sí.
Realment, si estan a casa o es queden a casa tant si és amb un dels pares com si és amb un avi o una altra cuidadora, realment s'ha de tenir en compte les necessitats dels nens d'aquestes edats.
Uh-huh.
O sigui, l'estimulació del nen és bàsica,
sí,
per establir les adequades connexions neuronals. I durant aquesta primera franja és molt important perquè és fonamental, bàsicament, pel desenvolupament integral i harmònic de la persona, perquè, o sigui, realment se senten les bases fortes de la personalitat del nen.
Uh-huh.
Doncs, clar, s'ha de treballar, o sigui, no és simplement cuidar el nen, cuidar que estigui net, que no passi gana, que dormi, sinó que hi ha molt més. Doncs, si el nen se queda a casa, realment això s'ha de garantir que passarà.
Uh-huh. Quin és el procés que segueixen els professors d'infantil per a poc anar introduint els petitons en l'aprenentatge?
Primer hi ha un procés d'adaptació, el nen s'ha d'adaptar. O sigui, este apego segur que l'aferrament que té amb la mare, que és molt bo que el tingui, hi ha un moment, quan entren a la llar d'infants, mm, que també s'ha de produir en la cuidadora. I això és algo que es cuida molt a l'inici, no? Que el nen s'ha de sentir a gust a l'àmbit on està.
Uh-huh.
S'ha de sentir a gust amb les persones que el cuiden, i quan ella està a gust en tot aquest entorn, se pot començar a treballar en ell. I treballar amb ell tenint en compte les característiques dels nens d'aquestes edats, no? Que és tot molt a través dels sentits. Uh-huh. Depèn a través del joc, o sigui, la cistella del tresor, el joc heurístic, o sigui, treballar a través de la música també per crear diferent, per canviar d'activitat.
Uh-huh. O sigui, d'una forma lúdica.
Exacte. A mi, o sigui, quan jo vaig entrar a l'escola infantil Avantis, el que em va encantar va ser el lema que té, uh-huh, l'escola, no? Que és jugar aprenent i aprenent jugant. O sigui, el, uh-huh, joc com l'ofici del nen, no? El nen, per ser realment nen, ha de jugar, perquè és el que li toca per edat. I aprofitant això i aprofitant també el desenvolupament, l'etapa en la que estan i com aprenen, doncs, uh-huh, és un conjunt de coses que fa que s'estimuli el nen i se'l prepari, no? I també el que és molt important és treballar els hàbits bàsics.
Uh-huh,
l'alimentació, el son, l'ordre i la higiene. Uh-huh. Que estructuren molt bé el nen i el preparen per els posteriors aprenentatges.
Uh-huh. Tu ets coordinadora de famílies,
sí,
i entenc que tens contacte molt directe amb els pares.
Sí.
Quines són les principals inquietuds que es troben els pares quan decideixen portar els seus fills al centre per primera vegada?
Sí. Jo el que veig és que quan un pare ha conegut la nostra escola i ve aquí, i venen molts per referències que tenen d'amics, de companys, de veïns, se senten tranquils, o sigui, saben que el seu nen estirà molt ben atès, o sigui, que qualsevol incidència que hi hagi se l'avisarà, que se'l tindrà cobertes totes les necessitats, que no passarà res i estirà sempre en contacte amb l'escola amb els pares. Però sí que els hi fa pena, o sigui,
clar,
deixar el nen, sobretot quan hi ha una incorporació després del temps de maternitat, hi ha molta pena de desapego, no? De deixar el nen aquí i marxar. Però després jo quan parlo amb ells els hi pregunto si realment, perquè és un dato molt significatiu per l'escola, no? De com estan els pares quan estan a la feina i tal, sempre em diuen que estan molt tranquils, perquè saben que qualsevol cosa els hi direm.
Clar, que estan en bones mans, en professionals.
I que quan recullen el nen està molt content, i quan el deixen se tira als braços de la persona que el cuida, amb la qual cosa vol dir que ja s'ha establert una relació d'afecte amb aquella persona i que el nen està content aquí.
Per tant, quan s'estableix aquesta relació ja més constant amb la família, trobeu que els pares són més aliats vostres que no pas enemics, no?
Sí,
no posen pegues a res, confien en vosaltres.
A l'educació infantil la resposta dels pares és molt positiva, potser perquè veuen que el nen és més indefens i veuen clarament que la relació amb l'escola és molt important,
uh-huh,
i que han d'anar a una. Nosaltres sempre, quan parlem amb ells, sempre els diem que la coherència educativa família-escola està a l'eficàcia,
clar,
de l'educació, uh-huh, del nen.
Ha d'anar alineat, no?
Exacte. Uh-huh. Llavors, pues, la veritat és que tenim molt bona resposta. La nostra escola el que ofereix és una educació personalitzada.
Uh-huh.
Els pares tenen continua relació amb les tutores i veiem que venen el 100% dels pares, sobretot de 0 a 3, i els dos, pare i mare, que també és una altra de les coses que nosaltres també incidim més, no?
Uh-huh.
Aquesta coherència pare i mare.
Coherència pare i mare. Què és el primer, Montserrat, què és el primer que hem de tenir en compte els pares a l'hora de seleccionar l'escola infantil dels nostres fills?
Mira, primer de tot el que t'he dit abans, educació personalitzada, o sigui, una escola que en el seu projecte educatiu tingui clar que el nen és únic i repetible, que cada nen té una, ha de tenir un tracte diferent perquè són diferents un de l'altre. Té un diferent ritme evolutiu, un diferent caràcter, una diferent família, i després que ens assegurin que nosaltres, els pares, contarem molt, perquè els pares són els primers i renunciables educadors dels nostres fills. I, per tant, l'escola que nosaltres triem ha de ser una escola, primer de tot, que el seu projecte, el seu ideari s'adequi a la nostra forma de veure la vida, de veure l'educació, i després que ens ofereixi com una ajuda als pares. No s'està suplint, no s'està ajudant en la tasca educativa del nostre fill. I després, pues, tot la metodologia pedagògica que utilitza.
Exacte, et volia preguntar també sobre això, sobre les metodologies, no? Sí. Si n'hi han diverses, si hi ha alguna més important que una altra.
Hi ha moltes metodologies. De fet, ja, per exemple, la Generalitat marca un currículum bàsic, no? Un currículum, un marc, que estableix un marc sobre el que s'ha de desenvolupar l'educació infantil, que té en compte, pues, lo que seria la descoberta de l'entorn, d'un mateix, les llengües, etc. I a partir d'aquí, cada escola utilitza la metodologia pedagògica, una o diverses, que creu més adequada. El que sí que hi ha és uns principis essencials que s'han de tenir en compte, no? Per exemple, pues, la globalització, que és la forma com aprèn el nen, un aprenentatge significatiu i treballar per centres d'interès, tot el que és proper a la vida del nen, i, a més, integrar el que aprèn nou en el que ja ha après abans, la utilització de racons, de treball, de joc, no? Que també és molt important, les rutines, que són
rutines
molt importants també per aprendre, per créixer. Atenció molt important a tot el que són les emocions, a comprendre-les en un primer moment i després a gestionar-les, perquè això també és molt important. L'educació emocional cada vegada es veu que és més important també en tot el que és la mateixa vida del nen, no? L'aprenentatge, la relació amb els companys. Potenciar la imaginació i la creativitat, també és molt important, perquè és una manera d'afrontar problemes que li puguin sorgir en un futur. Una persona creativa i en imaginació podrà sortir millor d'aquella situació, no? L'atenció individualitzada i la col·laboració amb els pares, que és fonamental.
Un dels avantatges també que ofereixen els centres de preescolar és que, a més de formar-los en hàbits, els nens i tot el que comentaves ara, en un ambient controlat, pot ajudar a pares a detectar anomalies físiques o psíquiques que podran ser tractades a temps per especialistes, Montserrat.
Sí, exacte. O sigui, a vegades el diagnòstic no es pot fer en nens de 4 o 5 anys, són molt petits encara, però sí que és un signe d'alerta de que alguna cosa no va bé. Doncs sí que això permet, si no és fer un diagnòstic ara, sí que és fer un seguiment d'aquest nen, perquè quan hi ha algun problema d'aprenentatge, alguna carència, és que algo hi ha darrere, no? I moltes vegades el fracàs escolar ve per aquí, no? Per no haver detectat a temps un trastorn específic de l'aprenentatge i no haver-li donat solució.
Clar, per això és important també portar potser els nens a, com més aviat millor, als centres educatius, perquè potser els professionals detecteu més aviat a un possible problema que pugui sorgir.
Sí, a vegades els pares no se n'han adonat d'algun fet, inclús a vegades algo físic, no? Que tors el peu, que no hi veu bé, que l'ull lo gire, coses petites que els pares a mi ni se n'han adonat, i la tutora, en aquesta atenció personalitzada que fa de cada nen, ho veu, no? Llavors sí que realment la solució que tu pots posar als 4 o 5 anys és molt millor que si la poses molt més tard, quan a lo millor ja és algo que és més difícil de corregir.
Montserrat, per acabar, ara fem la carta als Reis. Canviaries alguna cosa del pla d'estudis dels nens, dels petitons?
Dels petitons. La veritat és que des de l'àmbit que jo conec, l'interès, o sigui, tenir present o tindre clar les mestres de 0 a 3 anys que la seva feina és fonamental, formar-se en noves metodologies, entusiasme a l'aula, tendresa cap als nens, tot això jo crec que, bueno, que hi és, que és present a les llars d'infants, que hi ha moltes associacions que agrupen llars d'infants i que ho fan viure, i d'entrada, pues, me quedaria en això, l'entusiasme de les professionals a l'hora d'atendre els nens.
Doncs amb l'entusiasme ens quedem. Montserrat Font, coordinadora de Famílies de Ventis, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Doncs amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació posem el punt i final al programa d'avui. Volem agrair a l'associació FERT, que fa possible el programa, i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts, de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor.